Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia. Comencem tot seguit avui dilluns 21 de juny el programa Portes Obertes de Ràdio Balaguer, que avui volem dedicar a parlar de les activitats programades per la paeria per aquest estiu, de les estades d'estiu. Es manté un programa similar al de l'any passat, amb grups reduïts i el nou programa Estiu Esport, que ja va començar a implantar-se el 2020. Les activitats estan adreçades a infants des dels 6 mesos fins als 16 anys, començaran el proper 28 de juny i acabaran el 10 de setembre en funció de les franges d'edat. Les activitats previstes aquest any són el Tecnicamp, el Projecte Jove, l'Art Estiu, el Petit Art Estiu, el Taller Cota Zero i les estades infantils. A banda, també recordem, petits i grans podran gaudir de les piscines d'estiu que justament van obrir ja ahir diumenge. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Balaguer, el tècnic d'esports de la paeria, Albert Marvà, el tècnic de joventut, Francesc Almira, la directora de la biblioteca, Margarida de Montferrat, Núria Arbós. També tenim entre nosaltres la tècnica d'ensenyament Imma Montoliu i la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs. Si et sembla, comencem per tu, Francesc, i parlem del projecte Jove. Ho dèiem també a l'inici del programa. La major part d'activitats començaran el proper dilluns 28 de juny, per tant, d'aquí a menys d'una setmana. Entre elles hi ha el projecte Jove. Parla'ns una mica bé del projecte d'aquest any, una mica què és el que contempla, qui està adreçat, recordem una mica, i si ja estan tancades les inscripcions per poder-hi participar.
Sí, bé, doncs el projecte Jove, com diu el nom, és Joves i Valors. És un projecte que es fa conjuntament amb l'oficina Jove de la Noguera. I nosaltres ens hi vam sumar des del primer moment, ja que trobàvem molt bé aquesta idea de que joves adolescents de la nostra ciutat doncs puguin, a l'estiu, puguin tenir un espai on, no?, recuperar aquests valors de participació, de voluntariat i, no?, de poder fer coses per la seva ciutat. Aquest projecte dura dues setmanes i cada any fèiem un grup, 10, una mica més a vegades, però aquest any va ser una bogeria, tenim les inscripcions tancades, es vam haver de tancar en 24 hores, perquè bueno, vam ampliar dos grups, vam rebre més de 25 inscripcions, i clar, com que són activitats que el que fem amb aquests adolescents són tasques de millora, rehabilitació, neteja d'algun espai de la ciutat, doncs tampoc no podem assumir molts més inscrits, tot i que ens agradaria, perquè, clar, llavors no hi ha tasques per poder-los fer, no? I llavors això tampoc no ens hem... El que volem és assegurar-nos de que tots aquests nois i nois puguin estar, doncs, retinguts tot l'horari d'aquests dies que es fa. El que cada any hem intentat fer activitats diferents, aquest any segurament tornarem a una escola de la ciutat. Ara no sabem ben bé si encara si serà el Col·legi de Noguera o el Gaspar de Portolà, si irà anar a aquest centre educatiu, doncs sempre aquestes escoles realitzen treballs de millora pel següent curs escolar, doncs aquí els ajudarem a pintar, a netejar, bé, el que faci falta, no? És una activitat que la complementem amb anar a la piscina, perquè són unes hores de treball o en època, al juliol, que fa molta calor i no deixen de ser nois i noies de 12, 13, 14, 15 anys, o sigui, són nois que encara són petits com per estar moltes hores treballant, i bé, és una activitat que creiem que està molt bé, no? Els hi fem que respectin els equipaments on ells hi fan vida i que, a part, doncs tinguin aquest voluntariat que després doncs, ens va bé a tots al llarg de la vida, no?
Entenc, per tant, que l'activitat se centrarà en una escola, eh?
Sí, 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 anirem a una escola i allà doncs, pintarem, netejarem, bé, arreglarem coses del centre, etc.
Satisfet, Francesc, de com ha anat el projecte Jove en les últimes edicions?
Sí, perquè vam començar... Quan això va començar, que l'Oficina Jove és un projecte que van crear ells, als pobles, no ens ho van arrencar, a Balaguer semblava que és molt fàcil que en un poble agafin no, ràpidament aquells joves del poble i tots col·laborin, no s'hi apuntin tots. I aquí semblava que, no, perquè ni som ben bé un poble ni som ben bé tampoc una ciutat gran, al principi ens va costar arrencar. Però cada any ha anat a més, fins al punt de que, clar, que podríem fer molts més grups i moltes més setmanes, però això no ho podrem... Val més créixer a poc a poc. Aquest any hem creixut amb el doble d'inscripcions. L'any que ve, doncs, si això va així, ens plantejaríem doncs, fer dos torns, per exemple. Però, clar, si no ens podem assegurar tenir prou feines per fer-los i fer, han de ser feines que puguin fer. Tampoc no els podem ficar a picar al terra o... Han de ser coses que siguin fàcils de fer i que no siguin perilloses per ells, doncs fins que no ens puguem assegurar que tenim feina per més d'aquests dies que ho fem, doncs no tirarem endavant, no? Però sí que estem molt contents perquè és una activitat que cada cop, no? Semblava que abans qui sap el que eren a l'estiu a fer tasques de neteja, com havien fet al barranc dels Rucs o a pintar el mur de baix al riu, i ara veiem que molts pares i mares estan contents de que són aquestes edats que són joves que ni són grans, o sigui, ni són massa grans per anar a l'art d'estiu o a fer alguna activitat esportiva, però són petits com per anar a treballar. Llavors hi havia un buit aquí, no?, amb aquestes franges d'edat. I aquí tenim el jove i molts pares estan contents que almenys, bueno, els agradaria que durés tot l'estiu, no? I bueno, doncs potser sí, potser tot arribarà.
Molt bé, Francesc, si et sembla, continuem amb tu, perquè ara parlarem de la resta d'activitats previstes a les quals es pot inscriure la ciutadania, els nens i nenes, els joves i joves de la ciutat. Però abans, si et sembla, ho dèiem fa un moment també, la setmana passada vau presentar les activitats més lúdiques, més d'oci previstes per aquest estiu, en què cal destacar doncs, que hi ha dues novetats. Es manté el cicle de monòlegs, el música i tapes, també les sessions de Zumba, però hi ha dues novetats destacades, l'anomenat Canallades i el Vine a Ballar. Explica'ns una mica bé el gruix d'aquestes activitats i aquestes dues novetats, bé, una mica el per què i en què se centraran.
Sí, bé, la setmana passada vam presentar aquestes activitats. Cada any intentem oferir unes activitats d'estiu, d'oci. Al principi havien de ser activitats joves, d'un oci jove nocturn, però sí que és veritat que a poc tota la ciutadania en general doncs, venia participant i també ens demanaven, no, que poguessin a agafar el màxim d'edat possible i que féssim activitats per totes les edats. Llavors, tenim aquestes activitats que són estrella, com és els monòlegs i el música i tapes, que s'han consolidat i que funcionen molt bé, però teníem mancances amb el sentit que hi havia famílies que ens demanaven algo, també que féssim algo pels infants, bé, d'un altre tipus de públic més gran també. Llavors, des de la Paeria, Regidoria de Joventut, hi havia voluntat, i també Regidoria de Cultura, de que incloguéssim amb aquestes activitats, no, altres actes que poguéssim incloure a més grups d'edat. I és per això que aquest any vam dir, bueno, doncs fem una cosa. Tampoc no es plan de muntar-los una agenda tots els dies de la setmana a la gent. L'agenda de l'estiu també ha de tindre... vull dir, han de poder anar a les terrasses dels bars o ja a fer altres activitats, les piscines, etc. Però sí que és veritat que podem oferir una oferta lúdica atractiva i més variada. I és per això que hem decidit de fer setmana A, setmana B. En una setmana se faran les activitats que ja es feien, monòlegs...
Perdona, aquestes seran juliol i agost, concentrades,
sí,
aquests dos mesos.
Sí, són activitats juliol i agost que es fan a darrere la plaça del teatre. És un lloc que ens va molt bé també per controlar tot el tema de l'aforament. I més ara, en aquest temps, que encara seguim amb algunes mesures de restriccions sanitàries. I hem afegit aquestes dues activitats noves, no? L'any passat vam intentar amb el cinema a la fresca, no va quallar, tot i que tampoc no sabem si era per la pandèmia o ben bé per què, però hem creat aquest Canallades, que són activitats infantils per a nenes i nens de 3 a 8 anys, aproximadament, eh? També pots portar, doncs, més petits i més grans, i aquí doncs, són activitats culturals, mags, titelles, animacions infantils. I després també doncs, anem amb una franja d'edat més alta, que és el Vine a Ballar, no? Volem recuperar el que no només disfrutem de música a la fresca, gaudim d'un concert en directe, sinó que també ens puguem aixecar i recuperar el ball. Balaguer té moltes entitats que ballen, a Balaguer hi ha molt ball, I per això, i aprofitant com és l'any de la capital de la Sardana, que serem, doncs hem decidit d'oferir doncs, una sèrie d'actuacions d'uns grups de música que et permetessin de tant en tant aixecar-te i ballar, que és el que busquem, no? Recuperar una mica el contacte entre les persones, cada un de la seva parella, del seu grup bombolla, hi haurà espai suficient per poder-ho fer, però sí que volem recuperar el ball, que és molt present a la nostra ciutat.
Això també es farà a la plaça de darrere del
teatre?
Sí,
tot es
tot,
farà.
Tot concentrat allà.
Tot es farà.
I caldrà inscripció prèvia o no, Francesc?
No caldrà inscripció prèvia.
Però hi haurà capacitat o limitació de capacitat d'aforament?
Sí, hi haurà una capacitat limitada d'aforament.
A cadascuna de les activitats, eh?
Sí, correcte. Tot i que és un espai molt gran, a l'aire lliure, que ens permet posar-hi moltes persones i que creiem que ningú es quedarà fora. Però sí que és veritat que de moment doncs hi haurà aquest control d'aforament.
Encara, com deies tu, doncs sí. Estem amb restriccions sanitàries i, per tant, doncs s'han d'anar complint, no?
Sí, i bé, són activitats que fem conjuntament amb l'àrea d'esports, que ells doncs, ofereixen els dilluns que fan la zumba, que també és una activitat que sempre ha agradat molt, que abans feien a la plaça del Morter i que la van portar cap aquí per concentrar-ho amb la nostra oferta i oferir a la gent no marejar-la amb llocs diferents i que tothom pues, sàpigués on es fa tota l'activitat d'estiu.
Doncs molt bé, Francesc, parlant de l'àrea d'esports, parlem ara amb l'Albert Marbà i parlem del tècnic amb Albert. És una altra de les activitats previstes per aquest estiu aquí a la ciutat. Abans el Francesc ens parlava de l'èxit del projecte jove. No sé pel que fa al tècnic amb si les inscripcions doncs, també ja estan tancades o encara hi ha alguna plaça disponible.
Hola, bon dia. Tenim places disponibles. El projecte, la veritat, és que es va iniciar l'any passat arran de la pandèmia. Va ser una activitat, diguem que auxiliar i forçada per prendre certes mesures de contingència de la Covid i s'ha quedat aquí. Degut a que les famílies, pues, la veritat és que el que és la valoració a nivell familiar ha estat més que acceptada. Els principals motius d'aquesta acceptació venen diferides de que en anteriors programes d'estiu esport anàvem bastant condicionats a períodes. Durant un període podíem fer esports convencionals, d'altres períodes podíem fer esports d'aventura i esports menys convencionals que tractaven menys, com ja siguin escalada, piragüisme, que és el que potser tenia més èxit, que era el camp base per naturalesa i que arrossegava molta més tendència. I després també recuperàvem d'altres activitats que ja eren el preludi al nou curs escolar i que compaginaven tant activitats esportives, activitats de lleure i activitats plàstiques. Que han fet amb això del Tecnicamp, l'opció aquesta de Tecnicamp el que ha fet és ampliar l'oferta d'una forma bastant sistemàtica a nivell de que l'usuari o les famílies poden escollir tal qual les activitats que més els agraden. Si algú vol fer esports convencionals, pot fer esports convencionals durant tot l'estiu. Si a algú li agraden les activitats menys convencionals i que es poden practicar més a l'aire lliure i a la natura, pot fer i pot anar en bicicleta durant tot l'estiu, que és el que més mancança teníem. I fins i tot ho hem ampliat una miqueta, perquè arran de lo que és també l'escola de gimnàsia rítmica, que està tenint molt èxit, aquest any hem pogut fer un curs gairebé normal, i les activitats aquestes de ball, que comentava abans el Francesc, també estem tenint aquesta tendència de fomentar el que és l'esport femení i no l'abandó, doncs han fet el que és el tècnic amb MOVE. Vale? És una especialització d'activitats així més de dansa, gimnàsia rítmica, noves tendències del ball amb el hip-hop i dansa urbana, que la veritat és que està tenint una gran acceptació també a nivell d'inscripcions. A nivell de franges, sí que hem ampliat el que és el ràtio respecte a l'any passat. Ara estem amb grups de 30 i fins i tot alguna activitat té grups de 40, perquè estem condicionats també a que el ràtio s'ha restringit una miqueta, hem de tindre un monitor per cada 10. Llavors, el que tampoc no volem és massificar el que és l'oferta que tinguem i les possibilitats que tinguem a nivell dels grups. Estimem tindre més grups reduïts, centralitzats cada un dins del que són les activitats i els equipaments que tenim i que puguin estar, lògicament, doncs, molt ben atesos. A més, tot això condicionat perquè l'oferta que és privada, l'oferta privada que tenim a nivell ja tant de clubs, d'associacions, de centres escolars, d'entitats privades, és enorme. És enorme i hi ha un gran assortit que les famílies poden escollir i, per sort, entenem de que ningú es quede fora d'activitats de lleure i que tothom, d'una manera o una altra, pot arribar a trobar la seva oferta i el seu lloc idoni dins del que són el període d'estiu.
El Tècnicam, a quina franja d'edat està adreçada, Albert? I bé, i el que deies, encara hi ha places disponibles, per tant, si algú encara s'hi vol inscriure, ho pot fer.
Sí, sí, sí. El Tècnicam principalment està ofertat en el que és la franja dels 5 als 14-15 anys. Això és una cosa de que des de l'Ajuntament PKM ja fa uns anys enrere, això s'ha anat solventant, que ens trobem que certes franges, les franges de 3 i 4 anys, potser queden una mica obsoletes, perquè no entraen dins del que era la dinàmica dels estades infantils, i tampoc no entraen dins del que era el període aquest del que era el camp base i l'estiu esport en si. Arran d'aquí va sortir el petit art estiu, l'art estiu, són dues activitats totalment complementàries i que ara han assolit, lògicament, ja la magnitud que havien d'assolir i la responsabilitat que tenen, i ara nosaltres ens hem quedat una mica més amb l'especificitat aquesta de, a partir dels 5-6 anys, els nens tenen molt més control corporal, tenen molt més aguant a nivell físic durant tot el matí, i les activitats, la veritat és que són una mica més forçades, perquè, clar, practicar l'esport durant tot el matí, tot i que està condicionat, i lògicament el que volem nosaltres és que els nens vinguin, s'ho passin bé, gaudeixin de l'esport dins de totes les mesures que puguin i tindre un programa el màxim variat possible, perquè coneguin tot. És una activitat multiesportiva, no és una activitat específica d'anar ni a tecnificar ni res de res. Tot i que el nom porti a Tècnicam, però nosaltres el que volem és que descobreixin les vessants esportives, les diferents disciplines, i que a partir d'aquí pugui ser fins i tot un salt de dir, doncs, bueno, he conegut el tennis, doncs, l'any que ve me'n vaig cap al club de tennis Balaguer, a l'escola de tennis, o he descobert una mica el vòlei, ara tenim club de vòlei, poder reconduir una miqueta cap aquí, i que puguin descobrir una miqueta tot el que és les significants aquestes del que arriba a donar al món de l'esport en si.
Molt bé, Albert. Abans, perdona, el Francesc feia referència a que combinen el jove amb les piscines d'estiu. Estem a punt d'iniciar temporada, Francesc. Perdona, Albert, com preveus la temporada d'aquest estiu? Hi ha tors, a les dues piscines, tant a la del poliesportiu com a la del CECAM. Sembla que no cal inscripció prèvia, però sí que hi haurà control d'aforament en cada torn, no?
Sí, no cal la inscripció prèvia. També hi ha hagut algunes mesures que s'han mantingut, la que principalment més ens va agradar i és la que hem volgut mantenir és la dels grups a dos torns. Vale? De la mateixa manera que l'any passat teníem tres torns diferenciats, aquest any només n'hi distingim dos de torns, que seria el torn d'estades i casals, que vindria des de l'hora d'obertura fins al que són quarts de dos, entre dos, tres quarts de dos faríem la transició i el canvi, per poder donar llavors pas a el que són la resta d'usuaris. Enteníem que nosaltres de dilluns a divendres, i veient l'avaluació del que són les dades reals que recollíem d'altres temporades, veient que principalment els usuaris eren principalment casals de lleure, casals esportius, clubs que feien la petició per poder assistir a les piscines. Llavors veiem que la significació que ha pogut tindre dins de lo que és el públic en general també és molt poca. D'aquesta manera ens garantim nosaltres de que ells poden gaudir d'aquest espai en coincidint amb el seu horari i el seu període de casal esportiu o el casal de lleure, i després l'afectació que tenen al nivell d'usuaris, doncs a partir de la 1:30, 3:15, fem la dirigència corresponent i donem accés a la resta de gent. L'altra de les mesures que també vam arribar a prendre, de que no s'havia fet i era una mancança, era el nivell d'horari, l'adaptació de l'horari en funció de com avança l'estiu. Lògicament, el juliol dista molt de lo que és l'agost, i el juliol podem estirar una miqueta més a nivell d'horari, fins a quarts de nou, a dos quarts de nou, el que és l'horari d'obertura, i a l'agost ja comencem a reduir una miqueta, doncs, perquè a les 8 de la tarda doncs, ja gairebé n'hi ha petit, segons com, d'estar a certes tardes a la piscina. La resta, doncs, confiem de que tinguem una mica més de moviment. La veritat és que la temporada de l'any passat, tot i les mesures que es van arribar a prendre i hi havia un gran alarmisme, no vam tindre molta participació ni molta assistència a les piscines. El percentatge de participació i d'assistència va minvar moltíssim en respecte, per exemple, el 2019. I aquest any, segur, estem segurs, perquè tant per les mesures com perquè s'està reduint bastant el que són les restriccions a nivell de la pandèmia, estic segur que tindrem una miqueta més d'assistència i esperem estar a l'altura de les condicions que s'han de tindre higiènico-sanitàries a les piscines.
Doncs molt bé, gràcies, Albert. Ara l'Albert Marvà feia referència fa un moment al Petit Art Estiu, també a l'Art Estiu, i com dèiem a l'inici del programa, per parlar d'aquestes dues activitats, també ens acompanyen la Núria Arbós, que és la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrer, la Biblioteca Municipal de Balaguer. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
I també hi ha la tècnica d'ensenyament, aquí entre nosaltres, els estudis de Ràdio Balaguer, la Imma Montoliu. Molt bon dia, Imma, i també gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Dèiem que aquestes són dues activitats més que ofereix la Paeria de Balaguer, la ciutat de Balaguer, aquest estiu. Parlem en primer lloc de l'art estiu. També ho recordàvem a l'inici d'aquest programa, les inscripcions es van obrir el passat 1 de juny per les diferents activitats. Pel que fa a l'art estiu, ara ens explicaràs, Núria, una mica en què consistirà, qui està adreçat, però pel que fa a inscripcions, a dia d'avui encara hi ha places disponibles o no, o ja està tot tancat?
Hi ha alguna setmana que ja està tancada i sobretot el que és les últimes setmanes, les dues últimes setmanes de juliol, encara queden places disponibles. Per tant, si algú no s'ha apuntat i té ganes d'apuntar-s'hi, que no s'encanti gaire, perquè creiem que en breu s'esgotaran les inscripcions.
Parlem del que és l'art estiu i a qui està adreçat i una mica també les activitats que contempla aquesta iniciativa, que em sembla que aquest any doncs, vol intentar seguir les línies anteriors a la pandèmia, no? D'alguna manera, Núria?
Sí, volem reprendre una miqueta el fil dels primers art estiu que vam començar, perquè l'any passat va ser un any adaptat totalment a pandèmia i per tant no es pot comparar. Però sí que volem reprendre aquest tipus d'activitat més artística, més lúdica, més cultural, d'un gaire doncs, una miqueta més, no tan esportiu, si ho volem dir així, que són la resta potser de casals que s'ofereixen des de la paeria, sinó un casal més des d'una vessant artística i lúdica on es treballen des del moviment i una miqueta doncs, tot el tema de les arts plàstiques, fins i tot una part de lectura, de jocs, doncs una miqueta tot el que seria més aquesta part lúdica i artística i cultural.
M'imagino que és satisfeta, no?, de com havia anat aquest art estiu en edicions anteriors, Núria.
Sí, realment, avui és un casal que hem estat sempre molt contents perquè ha tingut molt bona acollida entre els usuaris, els que han participat han acabat molt satisfets i, per tant, això per nosaltres també al final és el que busquem, doncs que quan acabin el casal els infants ho hagin passat bé i tinguin ganes de tornar i, per tant, doncs volem tornar a aquests inicis d'art estiu amb el regust que deixàvem entre els infants d'aquest tipus de casal.
Hi ha alguna activitat entre els infants que agradi més que una altra, Núria, o no?
Jo crec que s'ho passen bé amb tot, perquè és això, vull dir, intentes buscar sinergies entre els diferents participants a través doncs, això de dansa, de jocs de diferents tipus, una miqueta de jocs més en plan gincama, jocs més de taula, potser una miqueta més de tranquil·litat. Hi ha diferents estils i diferents moments per trobar una miqueta aquestes connexions entre els mateixos infants, i això els agrada.
Important, m'imagino, també que es puguin recuperar d'alguna manera doncs, les activitats que es venien fent deixant de marge o deixant de banda aquest any de pandèmia, el de l'any passat, el 2020. Núria, important que la gent pugui tornar a gaudir d'aquestes activitats. Hi ha ganes, tant per part de les famílies com dels propis infants, de poder gaudir no?, de certes activitats durant l'estiu.
Sí, no serà tampoc ben bé el 100% com era, perquè evidentment hi ha una sèrie de mesures que les hem de seguir garantint, com són els grups bombolla, tot i que poden ser més amplis que els que teníem l'any passat, el tema de les distàncies, el rentat de mans, això es manté igual, perquè és una dinàmica que jo crec que estarà amb nosaltres una temporadeta, però sí que contents per això, per poder reprendre una miqueta el tipus d'activitats que era el que ens agradava fer.
Doncs molt bé, parlem ara del Petit Art Estiu amb la Imma Montoliu, que també després ens parlarà de les estades infantils, que, si no tinc mal entès, doncs es faran a la llar d'infants dels Puiginalis, però pel que fa al Petit Art Estiu, Imma, doncs com es presenta l'edició d'enguany? És una activitat aquesta adreçada a infants de P3 a P5, ho dic bé?
Sí, de P3, P4 i P5.
Doncs una mica, bé, com encareu el Petit Art Estiu d'aquest 2021, Imma?
Bé, doncs una miqueta també, doncs, tal com explicava la Núria, amb Art Estiu, vam fer l'any passat aquest impàs que moltes de les activitats que normalment intentem fer per Petit Art Estiu, doncs l'any passat no es van poder fer, i per tant aquest any doncs, també recuperem una miqueta tot el que és la manualitat, el que és la... Bueno, tal com ha explicat, o sigui, és una mica és el mateix, però adaptat a P3, P4, P5. Diferent tipus de manualitats, un altre tipus de material, el tipus de ball ja és més... Bueno, doncs potser no serà tan creatiu, no? Però també, bueno... Es fa tot el que és tema de ball, una mica de psicomotricitat, diferents jocs, jocs cooperatius, molt exterior, intentarem fer bastant exterior. I bé, també tenim les nostres estones d'anar a la piscina, el que és el cinema, una miqueta això també amb el fil conductor que toqui cada setmana i omplir d'activitats.
Això es mantindrà, eh? Aquest fil conductor, aquesta temàtica setmanal?
Sí, sí, sí. Això s'intenta mantenir i el que diem, simplement és adaptar una miqueta doncs, a les manualitats i diferents activitats adaptades justament a nens de P3, P4 i P5. Clar, aquest any ja, doncs, tot i que, tal com ha comentat la Núria, ja encara estem amb unes restriccions i tal, però ja és diferent. Ja la cosa, ja podem fer més coses conjuntes, ja podem compartir alguna cosa més de material, ja la cosa canvia una miqueta.
Estem a 22 de juny, de seguida començaran aquestes activitats que hem anat comentant al llarg del programa. Pel petit art estiu encara hi ha places disponibles també, alguna o no, Imma?
Sí, per la primera setmana i la quarta i les més apretades són la segona i tercera, que gairebé no queda res, bàsicament, però per la primera i l'última sí.
Podem explicar on tindran lloc aquestes activitats, l'art estiu, el petit art estiu, perquè es concentrava el petit art estiu al casal La Palla Bacara, on aquest any, doncs, bé, no, potser no cada dia de la setmana, però sí que regularment doncs, encara hi tenen lloc diferents vacunacions. Podem dir, o teniu ja clar on tindrà, on podrà tenir lloc el petit art estiu, Imma?
Bé, de moment no tenim tampoc el calendari de vacunació, per tant, estarem una mica pendents d'aquest tema. Sí que és veritat que l'encarem una miqueta a fer molta activitat exterior. Això va ser una de les coses que va arribar l'any passat degut a la pandèmia i sí que és veritat que pues, també s'agraeix perquè es fan moltes activitats a l'exterior i bé, ho anirem compaginant. En principi, el lloc de trobada continua sent el cas a la Palla Bacara i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja anirem a veure, alternant amb les vacunacions, a veure què és el que es fa. Vull dir, no tenim el calendari.
I sobretot això que deies, eh? Moltes activitats a l'aire lliure, doncs, a l'exterior.
Sí, lògicament hi ha moments puntuals, sigui per tema climàtic, tant si és perquè plou o si és perquè fa massa calor, però bé, hi ha espais interessants a la ciutat per poder dur a terme les nostres activitats. Està clar que hem de tenir un espai físic i fixe, perquè és on tens tot el material, les manualitats, on fas el ball, aquesta sèrie de coses, però per això ho anirem alternant doncs, quan tinguem el calendari de vacunació.
Molt bé, i m'heu volgut mantenir també les estades infantils, en aquest cas a la llar d'infants els Puiginelis, eh?
Sí, bé, aquest any tocava a la llar d'infants el Patufet, però sí que és veritat que per instal·lacions els Puiginelis, com tots sabeu, doncs és molt més gran, té un vestíbul que fa 4 com el del Patufet, i aleshores sí que en aquest cas hem cregut més convenient doncs, tornar-les a fer aquest any al Puiginelis, sobretot per espai. I bé, a partir del dilluns començaran les prescripcions, però aquestes estades, com que la llar d'infants no finalitza fins al 15 de juliol, comencen a partir del 19 de juliol i acaben doncs, el 10 de setembre.
És just abans de començar el
sí,
curs, doncs?
Sí, això és P0, P1 i P2.
Aquestes també són unes estades que tenen força acceptació, Imma, o millor dit, que les famílies demanden, Imma?
Sí, sí, també són unes estades, perquè clar, és el que diem, són gairebé són dos mesos, és del 15 de juliol al 10 de setembre, són dos mesos, són nens molt petits, sobretot la franja de P2, que ja no és aquell nen que s'està quietet, no? I a vegades també costa una mica on deixar-lo. I després, perquè també ja fa uns anys que aquestes estades es van encarar, doncs també hi ha un fil conductor, els nens s'ho passen superbé, a part de fer, o sigui, no és la classe normal de llar d'infants, però sí que s'intenta doncs, anar creant uns hàbits de, doncs, també de neteja de mans, de posar-se el pitet, de seure, una sèrie de coses que també els hi va bé. Hi ha molt joc, jocs d'aigua, després també fan les seves manualitats, també adaptades, pues, bueno, baixem el material no? I el nivell i s'adapten per P0, P1 i P2, i a cada, perquè clar, no és el mateix un nen de P0 que un nen de P2, però dins de les seves vessants doncs, també tenen les seves activitats.
Horari de matí amb servei de menjador inclòs o no aquest any?
Sí, aquestes sí. Aquestes són a partir de les 8:30 del matí, fins a 1:45, si és sense menjador, i si és en menjador és fins a les 3 de la tarda, doncs a 1:45, una miqueta abans, comencen a dinar, i quan tu el vas a recollir a les 3, ja el tens dinat i a migdiada feta. Per tant, directe a la piscina.
Una altra de les activitats, com dèiem a l'inici del programa, per aquest estiu aquí a la ciutat de Balaguer, és el taller Cota Zero, i per parlar-ne tenim ara qui és la directora del Museu de la Noguera, la Carme Alòs. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Dèiem que un any més es pot celebrar aquí a la ciutat el taller Cota Zero. Es tracta d'un taller que consisteix en participar en l'excavació arqueològica que el museu aneu fent al Castell Formós de Balaguer. Abans parlàvem del tema d'inscripcions, encara hi ha inscripcions obertes o encara hi ha places en algunes de les activitats, però em sembla que en el cas del taller Cota Zero estan ja totalment tancades i fa dies, no, Carme?
Sí, fa dies. De seguida, quan se van obrir les inscripcions, de fet, amb una setmana vam haver de tancar. I tenim una llista d'espera. De fet, són 20 places el que tenim i de seguida van estar plenes. Bueno, de fet, a veure, és una activitat, no?, que, com les altres, de Balaguer, també molt consolidada. De fet, serà la 18a edició ja del Cota Zero. I és veritat que vam començar al Pla del Matà. Vam començar, les primeres edicions van ser allà, però ens vam adonar que el Pla del Matà és molt dur per a fer-ho amb adolescents. Molta insolació, no? Molt obert, és difícil. En canvi, el Castell Formós, al ser un espai més tancat, més petit, amb l'accés a l'aigua molt més fàcil, ens funcionava molt millor amb adolescents. I com que teníem oberts les dues línies d'investigació, vam decidir traslladar allà el Cota Zero.
Des de quan, Carme, fa que es fa el Castell Formós?
Des del 2011.
Des del 2011.
Sí, des del 2011. I ens funciona molt bé pel treball amb nois i noies. Estem molt contents d'allà. I, a més, és que fan moltíssima feina. Realment, no? I, a més, el castell és un indret on hi ha grans enderrocs. I tot i que sembli contradictori, de dir, oi, aquells pobres nois, no? Us poseu allà picant enderrocs. No, és que estan encantats de la vida. De fet, no? Sempre fem la broma de que quan els hi donem el pinzell et diuen, no. Jo vull un pic. Jo, no? A mi dóna'm el pic i la pala. No sé si és perquè se senten més grans, segurament, no? Són xavals que tenen, o noies que tenen de 12 a 18 anys, 18-19, no? I es deuen sentir com a que tot allò va molt més en sèrio si els hi dones el pic i la pala. I s'està fent moltíssima feina a nivell de desenrunament del castell. Que després també excavem nivells arqueològics fins, nivells... L'any passat vam estar excavant uns nivells d'incendi molt bonics. No devia ser bonic pel moment que es va incendiar, però, clar, per nosaltres és molt ric, no? I enriqueix molt. I també hi ha treball fi. De fet, la feina que es fa va des de l'excavació, pròpiament dita, fins al marcatge, la neteja, la producció de tota la documentació que genera una excavació, tant a nivell documental, no?, de les fitxes que es fa de tot, com a nivell de dibuix, de fotografia, d'aixecar plantes, seccions... Tot això hi participen ells i la veritat és que jo crec que marxen molt contents i la prova és que cada any pràcticament a l'obrir inscripcions en una setmana està tot ple, per tant. I que a més repeteixen, no? Tenim moltíssima gent que és repetidora.
Que repeteix any rere any,
sí. Sí, sí.
És a dir, pel que expliques, entenc que treballen o col·laboren en una intervenció arqueològica totalment real, eh?
Totalment real. Jo crec que això també és la gràcia, no? Hauríeu de veure, no?, en el moment, per exemple. A més, és un treball molt en equip. Hauríeu de veure en el moment que surt alguna cosa singular, en el moment que trobes una moneda. Òbviament, la moneda l'ha trobat un dels alumnes, però quan arriben a casa, el que expliquen és hem trobat una moneda, no? Entre tots l'hem trobat i hi ha una alegria desmesurada, no?, quan passa una cosa d'aquestes, perquè s'ho senten molt seu. I nosaltres el que estem molt satisfets també és de que pensem que estem creant un grup crític, una massa crítica a Balaguer de gent jove en defensa del patrimoni, perquè naturalment es sentiran molt seu el castell tota aquesta gent, no? I això farà que en un futur siguin defensors del nostre patrimoni cultural.
És a dir, se'ls posa en contacte directe amb el patrimoni de la ciutat.
Exactament.
En aquest cas,
eh? I a més també una altra cosa que té maca el Cota Zero és que fem el que en diem l'obert per excavació. És a dir, de les 8 a les 12 que estem excavant, les portes estan obertes, tothom que vulgui pujar al castell pot pujar a veure l'excavació, que a més els hi explicarà un dels participants en el taller.
taller, algun noi o alguna noia que farà de guia i explicarà exactament què estem fent, com ho estem fent i què és el que es pot veure al castell en
qualsevol
aquests moments.
Qualsevol dia dels que hi ha al Cota Zero, del 25 de juny al 9 de juliol, no? Si no ho dic malament, Carme.
Del 28.
Del 28 de juny al 9
sí,
de juliol.
Exacte.
Qualsevol persona que vingui, qualsevol d'aquests dies, se'ls explicarà in situ, a càrrec de, dels propis joves, el que s'està fent, no?
Exactament.
Doncs en aquest sentit, Carme, ens pots avançar una mica en què consistirà la tasca d'aquest any, en quina zona del castell preveieu actuar i una mica què és el que preveieu fer aquest any?
Bé, doncs l'any passat vam posar al descobert ja tota una part que ens limita, l'excavació del castell medieval, vam posar al descobert un baluar, és a dir, una muralla que es construeix a dins del castell en època de la Guerra dels Segadors, per tant, al segle XVII, i que ens està actuant com a límit de la zona excavable, de moment. O sigui, el castell, el que estem fent és delimitar espais per un futur proper. Hi ha tot un sector, que és el sector sud-est, que és el que estem excavant, i hi ha tot un altre sector que l'estem alliberant per a que s'hi puguin fer actes, concerts, homenatges, fins i tot si amb algú en un moment donat li ve de gust casar-se al castell, doncs que es pugui fer, hi haurà tot un espai alliberat per a fer actes. I nosaltres ens estem centrant en tota una altra part d'excavació que preveiem que tenim molts anys de feina. Doncs aquesta part d'excavació és la que ens està delimitada per un baluar modern de la Guerra dels Segadors. Doncs acabarem d'excavar tota aquesta part per veure exactament fins on arriba i sabem que del baluar en fora, no, és una zona alliberada, del baluar en dins tenim el palau medieval de bueno, la Suda primer i el palau comtal després. Per tant, primer que fem és això i després intervindrem en tots els nivells medievals que, com us he dit abans, ara estàvem amb uns grans nivells d'incendi que sembla que es produeixen a inicis o el primer quart del segle XIV i estem excavant tota aquesta zona d'incendi, a veure si podem esbrinar exactament què va passar.
I també incidireu aquí, doncs, també aquest any.
Exactament.
Aquesta obertura pel que fa a aquesta possibilitat de celebració d'actes en una part del castell formós, per quan la podem preveure, Carme?
Bé, de fet, jo crec que ja podem anunciar que està prevista la inauguració del Jardí Arqueològic, la reobertura per al 17 de juliol. Per tant, a partir de llavors, almenys serà visitable. Sabeu que hem hagut de retardar tota la inauguració per una sèrie d'actes vandàlics que hi ha hagut a la nova coberta, la coberta que vam acabar pràcticament abans de Setmana Santa i que s'havia d'obrir al públic, i ho hem hagut d'aturar perquè
aquelles
hi ha hagut...
Aquelles dates, La previsió era Setmana Santa i a causa d'aquests actes vandàlics...
Exacte, hi va haver un intent de robatori del zinc de la coberta. Hem tingut un altre acte vandàlic just aquest cap de setmana, s'ha repetit, han tornat a intentar robar-ho, i estem ara mirant com podem pal·liar tot això, potser amb mesures de seguretat i tal que preveiem que instal·larem.
Instal·lació de càmeres, per exemple.
Per exemple, estem valorant tot això. Però el 17 de juliol volem obrir, peti-qui-peti, perquè no ho podem demorar més. Hi ha la museografia posada, està en diversos idiomes, no tot el que vam explicar al seu moment. I, per tant, a partir del 17 de juliol és preveïble que es puguin fer actes, que es pugui fer el que convingui al Castell Formós.
Visites que podrem fer de forma autònoma, però també ens deies un dia, Carme, tu mateixa, si no recordo malament, que també des del museu, doncs, en cas que us sol·licitin persones o algun grup, fareu visites guiades, no? També us
Exactament.
Prestareu a fer alguna visita guiada al castell, a part de les que puguem fer nosaltres de forma individual o en grup, també.
Sí, naturalment. El castell passa ara novament a ser una de les ofertes que es fan en els guiatges, que es faran tant des de l'àrea de turisme com des del museu. I per tant, s'inclourà. De fet, hi ha molta demanda de turistes que ens estan demanant de poder entrar al castell. Penseu que al castell hi ha la millor col·lecció d'art islàmic que hi ha a Catalunya, però ve del castell de Balaguer, i és la que es pot veure al museu. Per tant, Balaguer té una fama arreu del país per totes aquestes restes, i hi ha un interès en poder visitar el castell. Per tant, és ja urgent que el puguem obrir al públic.
En aquest sentit, hi ha interès també per part del públic balaguerí. Coneixem, ens ho creiem prou aquí a Balaguer, Carme. Ara no sé si parlaves quan parlaves o feies referència a gent de fora, no?, que potser ve a visitar Balaguer i els agradaria veure el Castell Formós. Pel que fa als balaguerins i balaguerines, tenim interès també pel patrimoni i estem interessats, Carme, o no ens ho acabem de creure, segons què?
Bé, la meva percepció, i és molt personal, però jo crec que sí, que la gent de Balaguer està molt orgullosa del seu patrimoni. I això es veu quan fas una visita, quan la resposta de la gent, hi ha molt interès. No te diré, no?, que els 17.000 habitants de Balaguer sàpiguin o coneguin, però sí que hi ha un gruix de la població que hi té molt interès. Les escoles totes passen pel museu, totes fan les visites a muralles. Jo crec que no hi ha, no?, cap alumne de Balaguer que no sàpigui ara on estan les muralles, on està el museu, o, no?, perquè això s'ha treballat moltíssim a nivell d'escola. I a part, la gent que no són escolars s'ho estimen i s'ho creuen. Jo penso que sí, perquè no? Quan hi ha descobertes, com ara, per exemple, el pou de gel de Balaguer, perdoneu, hi ha molt interès, no? I la gent et para pel carrer i et pregunten, i això que heu trobat? I de quan i com? I ara què en farem? No, què en fareu? No, què en farem? No, perquè és de tots. Per tant, jo crec que sí que la gent de Balaguer coneix i estima.
Ja per anar acabant, Carme, com a directora del Museu de la Noguera, m'imagino que és satisfeta d'aquesta troballa que ara deies, no?, del pou de gel de Balaguer i també d'aquest taller Cota Zero, que deies abans, doncs, 18 anys d'aquest taller i de les diferents intervencions arqueològiques. M'imagino que l'important és això, que no es pari, no?, de fer coses i d'intervenir en el patrimoni de Balaguer per el que deies al finalment, doncs, donar-lo a conèixer i obrir-lo al públic, no?
Bé, de fet, pensa que en el patrimoni de Balaguer hi estem intervenint de manera continuada des del 1982. Per tant, és que pràcticament, ara, si no m'equivoco, són 40 anys pràcticament d'intervencions arqueològiques i de treballs. I no fa pinta d'aturar-se, no? Al contrari, jo penso que cada vegada més Balaguer s'està situant, no?, com a referent del patrimoni medieval del país i sobretot com a referent del patrimoni andalusí. Això sí que hi ha un reconeixement molt gran fora d'aquí. No? Segurament des de dins de la ciutat no tenim tant aquesta percepció, però sí que hi és des de fora. I quan vas, no?, a un acte, a una reunió, a un congrés, no?, és el primer que diu, ostres, és que allò que teniu allà, és que clar, no?, el Pla Almatà, és que clar, el castell, vull dir, a fora hi ha un reconeixement molt important. A les universitats, quan s'està parlant del patrimoni andalusí de Catalunya, el que surten són les guixeries i les ceràmiques del Museu de la Noguera. No, i això ho constato perquè ho he vist i ho he viscut i, per tant, jo crec que, bueno, que som referent i que ho continuarem sent. A més, al Pla d'Almatà estem amb un gran projecte en la Universitat Autònoma. En breu tindrem moltes notícies de datacions, d'analítiques que s'estan fent, no?, i que ens ampliaran moltíssim tot el coneixement que tenim.
Doncs molt bé, agraïm a la Carme Alòs haver participat en el Portes Obertes d'aquest dimarts aquí a Ràdio Balaguer. També agraïm la presència de l'Albert Marval, Francesc Almira, la Imma Montoliu i la Núria Arbós. Gràcies a tots plegats i molt bon dia. Fins la propera.
Bon dia.
Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria.